Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. L'home detingut ahir a Terrassa per la desaparició de la seva exparella l'agost passat a Terrassa ha reconegut ser l'autor de l'homicidi de la dona de 49 anys amb la qual mantenia una relació sentimental. Ahir els Mossos d'Esquadra van trobar el cos enterrat al jardí del domicili que la parella compartia, situat al barri de Can Aurell, i avui està previst que es faci l'aixecament del cos alhora que l'autòpsia encara ha de confirmar la identitat de la víctima. El cas està sota secret de sumari i decretat pel jutjat de violència masclista número 1 de Terrassa. Jordi Ballart, alcalde de la ciutat, ha expressat a Twitter que estan profundament consternat i trist pels fets ocorreguts i ha anunciat que posa en marxa el protocol pel feminicidi alhora que ha convocat un minut de silenci per a les 12 del migdia. Més qüestions. Referent a política municipal, l'alcalde de Mollet suspèn les relacions institucionals amb l'Ajuntament de Sant Fost. Ens ho detallen des de Ràdio Mollet. Daniel Padilla, bon dia.
Bon dia. La decisió l'ha pres a la vista dels fets ocorreguts en el ple de constitució del consistori santfostenc dissabte passat. Mont-ras, tot i acceptar la legalitat del nomenament, vol deixar clar que en cap cas es pot acceptar el transfuguisme com a pràctica política democràtica. Afirma que la nova alcaldessa no té legitimitat de representació. A més, que no hi haurà projectes compartits entre Mollet i Sant Fost mentre hi hagi una alcaldessa trànsfuga.
Segurament jurídicament sí, però moralment no. Legitimitat de representació en al capdavant del consistori de Sant Fost. I per tant, si a mi se'm diu quines accions, que moltes de les actuacions que podríem treballar de manera plegats amb el conjunt de municipis de la comarca, governés qui governés, perquè no estem parlant d'un tema de partits polítics, està clar que aquest alcalde no les farà amb una trànsfuga.
La decisió de Josep Mont-ras neix després que la candidata del PSC a Sant Fost, Maria José Sánchez, abandonés el partit per convertir-se en alcaldessa del poble amb els vots d'Esquerra, Junts per Sant Fost i En Comú Podem.
Gràcies, Daniel Padilla, des de Ràdio Mollet. Més qüestions. La segona edició de la Revetlla de la Dona arriba de nou aquest dissabte 22 de juny a la Masia de Santa Maria de Palautordera amb l'objectiu de generar empatia, visibilitat i igualtat entre homes, dones i els col·lectius més desafavorits. Una informació que ens amplien des de Ràdio Vitamènia. Jordi Portí, bon dia.
Bon dia. Durant tot el dia hi haurà xerrades, tallers de música en viu, exposició d'art, espai per a nens i nenes, fira artesanal i taules rodones, entre d'altres activitats, amb la intenció de generar aquesta interactivitat, tal com explica Bàrbara Marinoni, una de les seves impulsores.
La Revetlla de la Dona surge porque lo hemos creado el año pasado para la Revetlla de la Mare de Déu del Remei, y bueno, nos parece importante que también haya una Revetlla de Dona, justamente, y no solamente sea la Revetlla de San Juan la más promovida. Entonces, nosotras tuvimos esa intención y luego este año lo hacemos para la Revetlla de la Revetlla de San Juan, con la idea de llevar adelante la voz de las mujeres, de los colectivos desfavorecidos, de los niños y niñas, y de básicamente con una búsqueda de empoderamiento individual y resaltando la importancia de la cooperación grupal.
En el decurs de la Revetlla es tractaran qüestions com l'empoderament al part, sexualitat i sol pèlvic, menstruació conscient o la celebració d'un taller viu provincial sota el lema Menopausa Som Totes. L'organització de la Revetlla és a càrrec de l'associació Amat i l'Ateneu de les Arts de Santa Maria de Palautordera, amb la col·laboració de l'Ajuntament.
Gràcies, Jordi Portides, de Ràdio Vitamènia. I a aquesta hora també us expliquem que un accident múltiple a la plaça Espanya de Barcelona ha deixat una vintena de ferits, entre els quals hi hauria un motorista al qual ha xocat amb aquest autobús. La majoria d'aquests ferits eren viatgers de l'autobús que han quedat ferits doncs, per aquest impacte. De moment això és tot per ara.
Ràdio L'Escala.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Que
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Sardanes sí, sardanes no. Sardanes sempre, pregunto jo. Hi ha res millor? Des de Ràdio L'Escala no deixin d'escoltar l'esperat programa obligat de sardana. Cada dissabte a les 12 i cada diumenge a les 10. No hi falteu.
Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Què tal, com estan? Són les 11 i 6 minuts del matí. Aquest matí tirant ja cap a migdia. Avui és dia 20, podríem dir últim dia de primavera. Demà ja comença l'estació d'estiu, tot i que començarà a la tarda, però últim dia sencer, diguem, que ens queda primavera per passar a la nova estació. Aquesta nova estació que ens acompanyarà durant que quedi de mes de juny, juliol, agost i també fins al 20 i pico del mes de setembre. I en quant al més calent a l'Aigüera, doncs encara ens queda tot el que és avui, tot el que és demà, a partir de dimarts 25 i fins divendres dia 28. I haurem acabat la temporada d'hivern, però que agafem més estacions, però sempre fem això, distingim entre temporada d'hivern i temporada d'estiu. Bé, comencem un dia d'avui, doncs, amb unes temperatures com aquestes, si anem a les nostres estacions meteorològiques de referència. Per una banda, fins al Club Nàutic L'Escala, que ens marca una temperatura de 21 graus en set, quasi anant a buscar els 22 graus, i l'humitat veurem si d'aquí uns estones la deixa posar, perquè això ho has d'activar, i a vegades, com fas l'activació de l'humitat, a vegades és ràpid i a vegades és un xicle. Doncs avui és el dia que toca lentitud. Bé, 21 en 7 era una banda, 22 en 2 és l'altra, l'estació de la Closa de Llop, i l'humitat és del 74%. Intentarem a veure si podem anar a l'apartat d'humitat. Passa que, ja deia, avui és lent en quant a l'estació meteorològica de la Clota, i bé, doncs ho deixarem aquí. Com dèiem, les temperatures de 21 graus en 7, i l'altre 22 graus amb 2. Bé, amb aquestes temperatures comencem. Pressa de posar bé els papers a davant de allò on parla, per saber doncs, tot el que ha d'explicar sobre aquesta a primera hora, que la començarem parlant del temps des del bloc d'en Sergi Corral, la dient què passa tant per avui i per demà. Demà que comencem, doncs, com els deia, nova estació i també el portes del cap de setmana. O la premsa serà el que parlarem a continuació, aquest resum de premsa del Diari de Girona, del Punt, de La Vanguardia, del Periódico i de l'Ara. Principals titulars i fotografies de portada. També no hi faltaran els sants, els aniversaris, les notícies i els refranys. Saben, doncs, que avui és aquell dia que parlem de països més petits del món, el apartat de curiositats, i també el refrany o les dites o les frases fetes, anem seguint poblacions. I avui estem seguint les poblacions de la Passadari, poblacions gironines, i avui anem fins a Caldes de Malavella. Què passa a Caldes? Després ho sabrem. Bé, i la Montse Hidalgo ens proposa el seu pla vital. Avui anem a entrevista a Lucas Cerbetti, pianista, compositor, conferenciant i escriptor sobre l'espiritualitat i el sentit de la vida. Acaba de publicar La luz de la conciencia. I aquesta clucada d'ull que fem cap al futur, que ens porta a la secció L'horitzó de l'Anna Ruiz. La pregunta i el que ens explicarà. Es continuaran casant els joves? Ho faran? No ho faran? No els hi farà falta? Doncs tot això i més ens ho explicarà l'Anna Ruiz a la secció L'horitzó. I en tots aquests components arribarem al punt de les 12 i, com sempre, també, no, maridat de música, que esperem que sigui del seu agrat. El que pretenem és que passin una bona estona. I com els he dit sempre, si volen ser-hi, si volen formar part, siguin molt benvinguts. I si li sembla bé, comencem i fem pel temps. Ens diuen Sergi en el seu titular, núvols en augment, avui amb el cel entrenyinat i demà nuvolades més importants. El cel variable tot el dia, de matinada i matí, en, més ben dit, podien, boires litorals o fins i tot bancs de núvols baixos. Ara al centre del dia i a la tarda veurem més el sol, però amb franges de núvols alts, més espessos al vespre i nit, ambient no tan càlid, però més xafogós. En quant al vent, ara migdia i també la tarda tindrem vent de llevant de força 2-3 al vespre, el vent calmarà i l'estat de la mar arrissada tot el dia amb àrees de marejó. Bé, com començarem l'estiu? Doncs el començarem de la següent manera, amb un cel variable bona part del dia, núvols prims i abundants de matinada i matí. A migdia apareixeran nuvolades potents cap a l'interior i muntanya, arribant més esqueixades cap a la costa. No descartem algun tro llunyà, fins i tot alguna gotellada de mitja tarda. A la nit s'anirà aclarint. En quant al vent, variable de matinada amb estones de lleugera tramuntaneta. A migdia tindrem domini de marinada fluixa de llevant a xaloc, que s'allargarà fins a mitja tarda. Al vespre i nit entrarà tramuntaneta de força 3-5. Estat de la mar, arrissada tot el dia amb àrees de marejó. Temperatura de l'aigua del mar continuen aquests 19 graus. Això és el que ens deixava el temps, el que ens explicava en temps Sergi des del seu blog i del temps, el resum de premsa. I el resum de premsa el comencem. El comencem per els diaris de proximitat, com és habitual, el Diari de Girona, el Punt, edició de Girona. El Diari de Girona, el seu titular, que important, destaca que el jutge investiga obres a tres ajuntaments gironins en el cas del 3%. L'Audiència Nacional indaga sobre el servei de recollida d'escombraries d'Olot, Treballs a Figueres i Lloret i la redacció del projecte del baixador del tren d'alta velocitat a l'aeroport. I a fotografia de portada. Doncs hi veiem tota una sèrie d'alumnes, una taula gran, uns en una banda, els altres a l'altra banda, i una pissarra amb dos Mossos d'Esquadra, i diu, mediadors de delictes d'odi a les aules. Aquesta és la fotografia de portada. En quant al diari de Girona, canviem i anem fins al punt que diu Valls contra Ciutadans. Acusa el partit de Rivera d'haver girat a la dreta i sosté que la tàctica de crispació a Catalunya els portarà al fracàs. Es vanta d'haver impedit que Maragall fos alcalde i s'ofereix a reorganitzar el sector constitucionalista. Fotografia de portada és per l'actor Tom Hanks, que és a Barcelona. L'actor presenta Toy Story 4 i diu que sempre ha buscat l'autenticitat. L'actor Tom Hanks dona veu a un dels personatges d'aquesta saga, aquesta saga de Toy Story que arriba ja al quart lliurament. I dels diaris gironins, els de Barcelona. Ara hem anat a un lloc que no tocava, ara aviam si tornem a recuperar allà on havien d'anar, aquí. Quan toques un botó que no toca, doncs vas allà a un lloc que no hi has d'anar, és el que passa. Però sí, ja ho tenim tot a punt. Pressió al líder Morat davant la investidura, això diu el periòdico. Sánchez tanca la porta a ministres de Podem. El president es planta davant Iglesias i només li oferirà càrrecs intermedis al govern. Dona per perdut el suport d'UPM per l'avanç del PSOE cap a la presidència navarresa. I a fotografia de portada veiem els Mossos d'Esquadra com fan la celebració de la graduació. Mossos d'Esquadra i policia local. Doncs aquella fotografia que veiem que un cop ja s'han graduat, tiren els barrets a l'aire. M'imagino que després saben quin és el seu, o potser algú s'emporta una sorpresa, que se'n posa un de més gros que no li toca, o un altre un de més petit. Però bé, és el que es veuen aquí, doncs, llançant la fotografia als Mossos el barret a l'aire. Diu, 894 policies celebren la seva graduació. I també el titular d'aquesta fotografia diu, Torra, els Mossos, les llibertats estan per sobre de tot. El president al·ludeix al procés en la graduació, primera promoció de policies en 7 anys. Del periòdico a La Vanguardia, Sánchez avança amb moltes traves cap a la investidura. El PSOE garanteix el vot del Partit Nacionalista Basc i s'obre la porta a una abstenció de Bildu. Socialistes i nacionalistes pacten la mesa del Parlament navarrès. I la fotografia de portada també. Des d'un altre angle, els Mossos i policies llançant barrets a l'aire el dia de la seva graduació. Barcelona guanya 168 Mossos. I per acabar, el diari Ara, que també coincideixen amb fotografies. Avui els tres diaris barcelonins, de la fotografia és la mateixa, vist des d'altres angles, aquell llançament de barrets. Bé, no, aviam. El diari Ara estava una altra vegada amb La Vanguardia, no, el diari. Anem al diari Ara, que no té res a veure. Rebobinem, trevem, tallem el que han dit abans i tornem a enganxar. Com si fos tan fàcil, però tornem a fer. Bé, després de La Vanguardia ens anem amb el diari Ara. El diari Ara diu, investigació de l'Ara, història d'un naufragi, 37 vides cegades al Mediterrani, qui eren, i aquí doncs veiem tota una sèrie de fotografies d'aquests personatges. Això és el que porta la fotografia del diari L'Ara. Bé, ara sí fet, és que estava allò que havia clicat dues vegades a La Vanguardia i diu, carai, mira, avui coincideixen, ja a vegades ha passat, els tres diaris amb la fotografia, però no. Estava una altra vegada clicant en el mateix diari. El diari Ara és la portada del tot diferent i també la temàtica també del tot diferent el que són La Vanguardia i el periòdico. Molt bé, doncs anem ja a l'apartat musical. I com sempre, doncs... bé, avui variem un xic. I ens anem... estem ja a les portes de... Estem ja a les portes de la Revetlla, una nit d'aquelles que es fan llargues, una nit que moltes poblacions doncs, tenen ja preparada el que serà la Revetlla, l'arribada a Flama del Canigó forma part de les activitats. Seguidament, a alguns llocs hi ha focs artificials i no hi pot faltar el ball. El ball amb cançons d'aquelles que et fan ballar, d'aquelles que t'animes, d'aquelles que es fan passar una molt bona nit i una nit agradable. Una d'aquestes pot ser aquesta que ens porta Ricky Martin, que ens convida a viure la vida boja.
Into superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. City in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never.
Cançons de Revetlla, cançons que es ballen, que segurament es ballaran. És el que escoltarem avui, una selecció d'aquestes músiques, aquestes cançons que t'animen i fan passar una bona nit. 11:24 minuts, i ara sí que és el temps de Sants, aniversaris, notícies i refranys. Bé, comencem per el santoral a qui hem de felicitar avui, dia 20, és la solemnitat del Corpus Christi. Sí, senyor, avui és Corpus Christi. Avui doncs, hi ha localitats com Berga, la seva Patum, que avui tenen el dia gran. Avui és el dia gran de festa en aquesta localitat, d'aquestes festes que estan en el calendari, d'aquestes tan i tan assenyalades. I aquella plaça, que si la veus buida, la veus que és molt petita, la plaça de Sant Pere, amb però, com si fan tota l'activitat de tots els balls, el de plens i tot, sembla que sigui immensa. Déu-n'hi-do. Doncs avui sí, a la solemnitat del Corpus Christi, Sant Silveri, Santa Florentina i Santa Àlia. Doncs moltes felicitats. Com també els que facin anys, sigui el seu sant i facin anys. No, no facin sant, facin anys. Doncs felicitats a tots i a totes. Avui és el sant de... l'aniversari de l'escriptor guionista Josep Maria Benet i Jornet, que en fa 79. L'actriu Nicole Kidman, que en fa 52. I el compositor, cantant, productor Lionel Richie, que en fa 70. Països. El dijous és aquell dia que descobrim aquests països més petits del món. Hem anat ja pujant, començant des de la ciutat del Vaticà, que es considera el més petit, fins cap allà on arribem. Tot i que a vegades en surten algun que et diu no, aquest és que és més petit quasi que la ciutat del Vaticà, que ja no sé el que ha de ser. Poder ser un país que només tingui un carrer, i prou. Bé, avui ens anem a Antigua i Barbuda, que són un conglomerat d'illes situades al mar Carib amb una extensió de 443 quilòmetres quadrats. Aquest país consta principalment de dues illes, Antiga, que té una extensió de 280 quilòmetres quadrats, sent la major i la més poblada, i Barbuda, que posseix 160 quilòmetres quadrats. Com antiga colònia britànica, Antigua i Barbuda formen part de la Commonwealth. Bé, doncs aquest és el país més petit del món per avui. I d'aquí anem a les notícies. Què passava ara fa un any? Doncs la notícia era que Jordi Roura encapçalarà la nova comissió de festes de la Comissió de Festa Major de l'Escala. Aquesta figura ja existia anys enrere i després d'un parèntesis s'ha recuperat. Va haver-hi anys doncs, que la Comissió de Festes, que ja també l'encapçalava Jordi Roura, va dir prou, ho va deixar-ho. Després va ser l'Ajuntament que se'n va fer càrrec amb ajut d'algunes entitats per tirar endavant la Festa Major. Això ara fa un any. I ara fa 5. Atenció a tots aquests noms. Adrià Puntí, Coque Malla, Joan Colomo, Jazz Machine a l'escenari, Jordi Herrera, Jean-Luc Figueres, Víctor Quintanilla i Jordi Jaques als fogons són els noms propis del 8è gastromusical al Molí de l'Escala. Un festival amb tot un ressò mediàtic per la gent que anava pels cuiners que hi participaven i que, malauradament, ja fa un parell d'anys que es va deixar de fer aquest gastromusical dels que havia ser un dels pioners de combinar la música amb la gastronomia. Això passava ara fa 5 anys. Es parlava dels noms del 8è gastromusical al Molí de l'Escala. I per acabar, fem aquest repàs geogràfic als pobles catalans, començant per els gironins, i avui, com que estem a la lletra C, anem fins a Caldes de Malavella, que diu aigua de Caldes, aigua de roses i malves. I amb tot això que s'acaba la sintonia. Molt bé, doncs s'acaba la sintonia, en posem una altra. Perquè és el moment d'anar a fer un pla vital, aquesta secció que ens porta la Montse Hidalgo. En el pla vital, que té un objectiu, que és de facilitar tot un seguit d'eines que permetin aprendre a menjar, adoptar un estil de vida saludable, conèixer el cos i adaptar-se a les tendències de la moda. I avui ho farà amb una entrevista a Lucas Cerbetti, que és pianista, compositor, conferenciant i escriptor. Aquest senyor, doncs, li agrada parlar sobre l'espiritualitat i el sentit de la vida. I acaba de publicar el llibre La luz de la conciencia, que serà el tema que ens parlarà aquesta entrevista del Pla Vital de la Montse Hidalgo.
Pla Vital. amb Montse Hidalgo.
Per a viure amb plenitud, cal posar l'ego al servei del cor i de l'ànima, escoltar el nostre interior. Aquesta és la ruta que ens porta cap al camí de l'evolució i que trobem a la luz de la consciència, un llibre escrit per una persona que va tenir una experiència propera a la mort i que li va canviar la vida per sempre. Lucas Cerveti, benvingut, bienvenido, ¿qué tal?
Muchas gracias, un honor estar aquí.
Usted es argentino,
sí.
Es también pianista, compositor, escritor, conferenciante, no sé si me dejo algo.
No, bueno, es difícil definir a un ser en profesiones. Entiendo que a veces los rótulos ayudan para presentarse y demás, así que si me preguntases a mí quién soy, te diría que todavía lo estoy descubriendo, pero está bien.
¿Cómo y cuándo fue la experiencia que le cambió la vida?
Bueno, pues a los 20 años, el día que cumplía 20 años, estaba celebrando mi cumpleaños, había tomado una pastilla de éxtasis. Era la segunda vez que tomaba una pastilla y pues no tuve una buena experiencia y me infarté. Me deshidraté por haber tomado un poquito de alcohol, una pastilla de éxtasis y demás, como una sobredosis. Y en el instante que salgo del cuerpo, me sucedió lo que nos sucede normalmente cuando uno va a dormir y de repente empieza a soñar y está teniendo un sueño. Y uno cree que el sueño es la realidad hasta que te despertás y sentís como que la conciencia se expande y que esta es la realidad. Lo mismo me sucedió en el instante del infarto. Cuando salí del cuerpo, de repente esta vida, que la llevo adelante como Lucas y demás, pasó a ser un punto en donde había infinidad de puntos y todos eran iguales, no había una historia más importante que otra. Yo venía de una educación católica y en ese instante con un ser que, bueno, es difícil de explicar en pocas palabras, pero que soy yo mismo, es lo que a veces se llama ángel de la guarda y demás, pero por lo menos desde mi experiencia es el alma que habita infinitas realidades al mismo instante. Empecé a dialogar infinitas conversaciones al mismo tiempo, que decir tiempo es medio una paradoja porque estaba en un plano donde no había tiempo, donde no había espacio, que es el todo y la nada al mismo instante. Y bueno, y en ese instante comprendía muchas cosas. A partir de ahí empecé a compartir esto, que la información la fui conceptualizando porque había sido fuera del cerebro, digamos, ¿no? Entonces, toda la información no fue a través de los sentidos físicos. Cuando digo estaba hablando con este ser, en verdad no estaba hablando, digo, a través de cómo nosotros conocemos la comunicación.
Hay muchas personas que relatan experiencias parecidas.
Siempre las cosas se pueden explicar desde una visión álmica y desde una visión bien física, que puede ser la medicina y demás. Por lo menos yo digo, desde el lugar del infarto y demás, esto fue a nivel álmico, fue una programación álmica. Yo tenía que vivir esta experiencia. Realmente cambió mi vida para siempre, por las decisiones, por lo que sea. Tuve la fortuna de que en esa fiesta donde estaba hay ambulancias y médicos, porque la realidad es que con este tipo de drogas siempre hay casos de chicos que mueren en estas fiestas, entonces el sistema ya está preparado. Y bueno, pues había ambulancia, paramédicos y todo eso. No sé qué hubiese pasado si no hubiesen habido médicos, pero bueno, por lo menos desde mi lugar, digo, te puedo contar mi experiencia. Fue todo como un parte del destino, quiero decir, ¿no?
¿Usted tiene respuesta a la pregunta de por qué nacemos y por qué vivimos?
Bueno, sí, pero no como para poner en pocas palabras. Y de todas maneras, lo que digo siempre, yo no quiero que crean en mí. Yo estoy seguro de lo que viví. Quiero decir, si a mí me preguntan si creo en la muerte, yo siempre digo, creo que no existe la muerte. Yo siempre digo, no es que creo que no existe la muerte. Yo estoy seguro, afirmo que no existe. Pero de la misma manera, no quiero que crean en mí. Quiero que cada uno crea en sí mismo. Yo cuento mi experiencia, no para generar una creencia, para generar un dogma, sino para entregar un paradigma distinto al que generalmente vivimos, para que las personas lo puedan poner en duda también. Que yo creo que la manera de expandir la conciencia es creer en todo y dudar de todo al mismo tiempo, ¿no?
Si no morimos, ¿qué nos pasa?
Bueno, es muy complejo, digo, ¿no? La realidad es que el alma, no la realidad, digo, por lo menos digo mi experiencia, es que el alma no muere. El alma está viva por siempre. Y de hecho, el espíritu crea, el espíritu es esa parte de Dios, del universo, donde todos somos uno, quiero decir, donde somos el universo mismo. De ahí es que hay muchas religiones de la India y demás que dicen, vos sos Dios, cada uno de nosotros es Dios. Bueno, pues el espíritu es como si fuese una molécula del organismo de Dios, que para realizar ciertas experiencias crea un vehículo, que es lo que generalmente llamamos el alma, y el alma es la que empieza a hacer lo que generalmente decimos reencarnamos, ¿no?
La espiritualidad se confunde con la religión. Ahora nos hablaba de la religión. Mucho. ¿Qué pasa en una sociedad como la nuestra, que cada vez es más laica y en la cual cada vez las influencias religiosas son menores?
Menores. A mí me parece que es sano, que es algo natural que va sucediendo. Creo que las religiones han sido creadas con el fin de poder gobernar. Creo que las religiones han venido desde los imperios y demás. Siempre se ha practicado la espiritualidad. Yo creo que el humano es espiritual. Partiendo desde la base de que somos un espíritu en un cuerpo humano, todos somos espirituales, y yo creo que uno está haciendo espiritualidad aun cuando toma una cerveza en un bar viendo una banda de heavy metal, quiero decir. Porque para mí la espiritualidad es hacer consciente el inconsciente. Eso para mí es evolucionar. Y no se necesita vestirse de blanco, no se necesita ser vegetariano, no se necesita decir namasté ni hacer yoga para ser espiritual. Creo que lo que nosotros llamamos en esta sociedad como espiritualidad tiene que ver con una cultura, con una forma de vivir la espiritualidad. Pero me parece que los humanos cada vez estamos más cansados de tener que usar ciertas formas para conectarnos con nosotros mismos. Lo que yo propongo en cierto sentido es eso, no vuelvo a lo mismo, no quiero que crean en mí, lo que intento hacer es generar una manera distinta de percibir la realidad y el mundo, ¿no? Y como siempre digo, si a mí me invitasen a dar una charla en una escuela católica para niños, lo que intentaría hacer es demostrarles a todos los niños católicos que Dios no existe. Y si al mismo tiempo tengo que ir a una escuela laica con niños laicos, lo que haría es dar una charla y las trataría de demostrarles que Dios existe, ¿no? Porque en definitiva no importa cuál es la verdad. Creo que lo importante es preguntarse cuál es, ¿no?
En su libro, por ejemplo, nos habla de las energías, de la energía masculina y de la energía femenina, y nos dice que el mundo está cambiando el rumbo, que de un mundo predominantemente con energía masculina estamos pasando a la energía femenina. ¿Esto qué significa?
Sí, yo lo que creo es que de a poquito estamos comenzando a equilibrar las dos energías. Estas dos energías son primordiales en el universo, de hecho. No es que haya dos energías, en realidad son tres, porque el universo es trino, de ahí es que las religiones, que son para mí como grandes metáforas, siempre hablan de la Trinidad. En el caso del hinduismo te van a decir Brahma, Vishnu, Shiva, en el caso del catolicismo que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero la Trinidad está en todo. Y de hecho el yin y el yang, que es el blanco y negro, no está mostrando la dualidad, sino la Trinidad, que es el blanco, el negro y el perfecto equilibrio entre estas dos energías. El principio universal es que hay básicamente dos energías, la energía masculina y la energía femenina. La energía masculina es la energía dadora, es la energía racional, es la capacidad de dar. La energía femenina es la capacidad de recibir, es esa energía magnética, es la creatividad y demás. Por ejemplo, pongo un caso de un músico para que se entienda bien. Si nosotros tenemos un músico que tiene 100% energía femenina y no tiene energía masculina, va a ser un músico que se le ocurren las mejores obras musicales que hay en el universo, muy sensibles, muy emocionales, que sanan y que todo, pero no tiene la capacidad de sentarse en el piano para bajarlas y escribirlas y luego grabarlas y realizar una campaña de difusión para que se conozcan. Un músico con 100% energía masculina va a ser un músico que no va a tener creatividad, pero se va a sentar 10 horas por día a escribir canciones, van a ser una cagada esas canciones, pero las va a grabar, las va a difundir e incluso llega a ser famoso. Entonces, estas dos energías, si nosotros las logramos equilibrar, hay un éxito, ¿no? Un éxito interno, ¿no? No un éxito monetario, eso es otra cosa, quiero decir, ¿no?
Buscamos la felicidad plena y a menudo no sé si nos perdemos por el camino. ¿Tomamos una ruta equivocada? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Enfocarnos en ser, en no hacer?
Yo creo que nunca tomamos un camino equivocado. Yo creo que la vida, el alma, el universo, o Dios, como cada uno quiera llamarlo, siempre nos va a estar empujando a que caminemos nuestro camino. Yo creo que la diferencia está en si lo hacemos por las buenas o por las malas, digo, entre comillas, ¿no? Claro que no hay bueno o malo, pero de alguna manera, si no, no podemos hablar de nada. Entonces, digo, si nosotros somos personas muy introspectivas, que todo el tiempo nos preguntamos ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? Cuando digo lo que digo, ¿qué estoy buscando cuando digo lo que digo? ¿Estoy buscando reconocimiento? ¿Estoy buscando cariño y demás? Si hacemos eso, de alguna manera, siempre vamos a tener la posibilidad de caminar nuestro camino de manera consciente. Ahora, si no somos personas introspectivas y tomamos decisiones completamente influenciados por la sociedad, inevitablemente nos vamos a ir pegando la cabeza contra la pared hasta que por las malas vamos a ir tomando las decisiones, ¿no? Quiero decir, una persona que todos los días realiza introspección, de repente un día se está duchando, se está bañando y se da cuenta que su trabajo ya no le hace feliz. Y a partir de ahí, todos los días va sintiendo eso porque se lo pregunta y empieza a estudiar, a preguntarse qué quiero hacer, empieza a estudiar una nueva profesión, un nuevo quehacer, se va desarrollando en ello y de repente un día, pasan 2 años desde que empezó a sentir que su trabajo no era más para ello, para ella, y cambia de trabajo. De manera contraria, tenemos una persona que no realiza introspección, que no se pregunta realmente si es feliz y demás, y de repente no se da cuenta que no disfruta su trabajo, llega un día a trabajar, su jefe lo echa del trabajo, le desploma la autoestima en 2 segundos, a partir de ahí se queda 2 años sin saber qué hacer de su vida, sin dinero y demás, hasta que pasito a pasito empieza a reconstruir su camino, encuentra algo que hacer que disfruta, y cuando pasan 4 años y está trabajando algo nuevo, dice: que me hayan echado del trabajo fue lo mejor que me pasó en la vida. Quiero decir, no hace falta que te echen del trabajo para darte cuenta que tu camino era ese.
La luz de la conciencia, Lucas Cerveti. Muchísimas gracias. Mucha
a
suerte.
Ti, un placer.
La Vital, amb Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables. Salut i vida sana a la xarxa.
El més calent a l'Aigüera.
El pla vital que ens portava la Montse Hidalgo amb Lucas Cerveti, pianista, compositor, conferenciant i escriptor, Déu-n'hi-do, quin currículum, que ens parlava sobre el seu llibre La luz de la consciència. Consciència. Bé, 11:43 minuts, i anem amb aquestes cançons de Ravel, i aquestes cançons que ens fan ballar, i com no, la Mari Carmen. Què li passa a la Mari Carmen? Què li passa amb el fill de la Mari Carmen? Ai, 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 ai. Fill de la Mari Carmen.
Thank you.
Bé, aquí era el fill de la Mari Carmen. Això és el que li passa al fill, que sempre és l'últim de sortir d'aquests After Hours, una cançó també, d'aquestes de... que fa Revetlla. 11:45 minuts, és a dir, estem a 11:45, i anem a l'apartat de l'horitzó, aquesta proposta que ens porta la Anna Ruiz, i avui ens parla sobre la joventut. Què passarà amb els joves? Es continuaran casant? No els hi farà falta? I si es casen, cap allà on te faran? L'església, el civil, alguna altra cerimònia estranya? Bé, anem a veure què ens explica l'Anna Ruiz sobre aquest tema.
L'Horitzó, amb Anna Ruiz. L'Horitzó, què passarà amb...
Amb les bodes. Els joves es continuaran casant? Sí. De fet, els més grans de la generació millennial ja ho estan fent. El doctor en economia, José Luis Nueno, és professor de màrqueting de l'IEC.
Lo que define a un millennial es su relación con la tecnología, y su relación con la tecnología es de los 80 al 2004, y eso es lo que les define, lo que les hace característicos, y ahí tienes un grupo que tiene ahora de promedio de edad 30 años y que precisamente 31, algo es el promedio de edad que tiene hoy una mujer cuando se casa en nuestro país. De manera que das en la línea de flotación del segmento. Estamos viviendo las Millennial Brides.
¿De quins joves estem parlant? ¿Qui són?
Primero habría que definir qué es exactamente un millennial. Un millennial es alguien nacido a principios de los 80, entre principios de los 80 y principios del siglo XXI, ¿no? Digamos que cubre ese espacio de dos decenios y pico entre 1980 y 2004-2005, ¿no? Son, por tanto, los descendientes de los boomers. Y los boomers, sabemos mucho de los boomers porque casi todo lo que había aquí era boomers, la generación que había nacido, tuvo su pico demográfico entre el 60 y el 75, ¿no? Entonces, ese grupo es muy homogéneo en ciertas cosas. Y este otro, que luego hubo, aparte de este, hubo en medio uno que fue en los famosos generación X y generación Y y toda aquella historia, ¿no? Pero lo importante es que estos son bastante diferentes en ese sentido. Los de los 80 nacieron con un ordenador a su alrededor o con un entorno que ya era digital, y los del siglo XXI nacieron con un smartphone, un teléfono móvil inteligente en su proximidad, ¿no? Entonces, son intensivos en relacionarse con estos medios y son nativos de una sociedad digitalizada, se conectan un montón de veces al día a esos medios.
Però què canviarà respecte als seus casaments? El tipus de cerimònia i la despesa. Els millennials ja són autònoms i tenen total control sobre la seva boda.
Por ejemplo, pues es cada vez más complicado todo lo que es el transporte de las limousines y los vehículos de transporte relacionados con la ceremonia, flores, algunas componentes relacionadas con el banquete, porque los banquetes se hacen más pequeños, se reduce el número de invitados. En general, la decisión, como está mucho más administrada que nunca por unos contrayentes que contraen más tarde, también con mayor autonomía a la hora de tomar ellos sus decisiones, pues decisiones que pensarías que son más, tienen más que ver con un decisor contemporáneo como es un millennial. La ceremonia, el sitio donde se celebra, el restaurante donde se celebra el banquete, las flores, el disc jockey, no sé qué, todo esto es muchísimo dinero, que está cayendo bastante más que novias. Novias es lo que aguanta más, el vestido de novia, y que algunos aspectos que eran perfectamente normales hace unos años ahora se consideran incluso anacronismos, ¿no? O sea, cosas que no volverán, que su consumo va a ser mucho menos asegurado que el de la ropa de novia.
Altres canvis, una indústria exportadora, creativa i que troba en internet una manera eficaç i àgil de situar els seus productes relacionats amb una boda.
Aprovechar que también hay un cambio en los medios de comunicación. Es decir, cambia el consumidor, cambia el millennial, cambia el canal por el que se vende el producto y luego cambia el medio por el que se ponen en relación los consumidores entre sí y con las marcas a las que compran, ¿no? Nunca hemos vivido un momento de tanto cambio en ese sentido, ¿no? Aprovechar eso también. Eso favorece mucho, es extremadamente democrático, ¿eh? Porque favorece a marcas pequeñas y a marcas. Una marca con un buen producto hoy y un buen mensaje lo tiene más fácil que nunca para comunicar y llegar con su producto.
Que m'ha robat tota esperança. Vaig de complore dins el temple. Tothom dirà que és d'alegria, però és un retret que la turmenta.
El més calent a l'Aigüera.
Bé, sembla que sí, que es continuaran casant els joves, almenys és aquesta visió que ens portava aquí a l'horitzó l'Anna Ruiz en aquesta secció que parlem sobre el futur més proper i cap on van els diferents sectors que formen el nostre mapa quotidià. Bé, i continuem amb aquestes cançons de revetlla, aquestes cançons que segurament anem aquest dia a fer revetlla en un lloc que hi fan un ball d'aquests populars, els puguem escoltar. Com, per exemple, a ritme de rumba, aquesta sarandonga de la Lalita.
Però de verdad, sarandonga, nos vamos a comer, sarandonga, chingando con bacalao, sarandonga, ya lo alto del puerto, sarandonga.
Sarandonga, ya lo alto del puerto, sarandonga, que mañana es domingo, sarandonga.
No te pongas triste ni tampoco me resiste, te aconsejo yo que tire pa'lante, siempre alegre y elegante, escucha esta canción. Sigue por mi camino y no te bajes del bordillo, llegó la primavera con el canto de los grillos. Trae regalo pa' tenernos consolados y distraídos. No te pienses nada, solo vente a mi manada de bandido. Y llévate un cacharro, corre y no te quedes solo. Llegó la primavera con regalos para todos. Un ventilador fue el primer regalo, pa' que se quiten las nubes grises en los días malos, que se lleve la basura de los aires contaminados, pa' darle fresco a los animales de los documentales y a esos deportistas que van delante de un león. La primavera trompetera ya llegó, ya me despido.